L'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la Fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i les 4 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Avui hem estrenat mes i avui seguim un dia més mirant la realitat en clau de fraternitat.
Sí, sí, naturalment, en clau de fraternitat i amb esperança. Bé, això és una indirecta, és una pista sobre el programa d'avui. A veure qui dels nostres oients agafa l'ona.
Això sembla un joc d'endevinalles, Lluís.
Doncs juguem-hi una mica, que no està malament.
Doncs mira, doncs ara faré jo una altra endevinalla. A veure qui sap què passarà el dia 14 de juny. Vinga, donaré una pista. És una cita per a tots els oients de Ràdio Estel, per a tots els lectors de Catalunya Cristiana, en poques paraules, per a tots els amics d'aquests mitjans.
Dona, m'ho poses molt fàcil, ja ho sé, Amparo. Et refereixes a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, no?
Exacte.
Doncs bé, preneu nota. Aquest sopar benèfic a favor d'aquests mitjans celebra la seva 5a edició. Serà, efectivament, dimarts 14 de juny de 2016 a Barcelona. Començarem a les 19:30 amb la projecció del documental La caja de cerillas, al cinema comèdia, i després, a les 21, és a dir, a les 9 del vespre, sopar a l'hotel Avenida Palace. Ja sabeu que està a la Gran Via de les Corts Catalanes 605.
L'acte serà presidit per Monsenyor Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, i els conductors o presentadors seran el Tomàs Molina, l'home del temps, i la germana Vicky Molins, ben coneguda i convidada també al nostre programa ja pel mes de desembre passat.
Doncs bé, tota la informació, tota la trobeu als webs de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Us animeu a participar-hi? Vinga, doncs, que ens hi veurem.
I ara, doncs, anem per feina, no, Lluís? Amb el programa d'avui, que hem de descobrir l'altra endevinalla que tu has formulat.
Endavant.
En clau de fraternitat, un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
No sabem si els nostres oients tenien notícia, però resulta que al final de la Segona Guerra Mundial, a Anglaterra, es va crear un telèfon de l'esperança com una ajuda puntual a la crisi, a la situació de precarietat de la societat, a la prevenció de suïcidis, les situacions d'angoixa, etc. Més tard, l'any 1968, a Bilbao, es va fundar un telèfon de l'esperança amb el títol La voz de la esperanza.
Ara segur que els nostres oients ja han captat de per què parlàvem abans d'un programa amb esperança. Doncs per parlar d'esperança i del telèfon de l'esperança, avui hem convidat al nostre programa a Maria Rosa Buxarreix, a qui saludem de seguida. Bona nit.
Bona nit.
Molt bona nit, Maria Rosa, i moltes gràcies d'haver vingut. La Maria Rosa, doncs, és la presidenta del patronat de la Fundació Ajuda i Esperança, que és la gestora del telèfon de l'esperança. I bé, bueno, ja hem fet un parell de pinzellades sobre la història del telèfon, però ara preguntem a Maria Rosa quan i com va començar a Catalunya.
El telèfon de l'esperança va començar l'any 1969 gràcies al psicòleg mossèn Miquel Àngel Terribas, que en aquell moment va veure que era molt necessari atendre persones que estaven angoixades, que tenien problemes i que no sabien a qui acudir per resoldre'ls, i ell va crear aquest telèfon de l'esperança, que a hores d'ara doncs, està en funcionament des de, com diem, des de l'any 69, des del 1969.
Doncs gairebé 50 anys no arriba.
Uh-huh.
Molt bé, molt bé. Sí, i per tant, l'objectiu d'aquesta iniciativa, quin seria?
L'objectiu central és escoltar a les persones que estan passant una situació problemàtica a les seves vides, moments d'angoixa, moments de solitud, moments on necessiten d'una veu amiga que els hi doni suport, que els hi ajudi a poder deslliurar quines són les seves angoixes i poder arribar, si poden, a una situació de decisió personal que els condueixi a una situació més lluminosa, més de cara, més equilibrada, no?
Mariosa, tu parles d'escoltar, no? Però escoltar per telèfon, sense veure la cara de la persona que t'està parlant, no deu ser fàcil, dic jo. Com Clar. Feu això? O quin tipus d'escolta feu? Perquè es pot escoltar de moltes maneres, no?
Sí, sí, clar, amb el telèfon, com dius, és una complicació afegida que tenim a l'hora d'escoltar, perquè parlem d'escolta activa, parlem d'un moment en què l'altra persona que està a l'altre costat ha de notar que l'estem escoltant.
Exacte.
Per tant, ha de saber, el que escolta ha de donar-li pistes del que l'està escoltant. Per tant, ha de fer paraules, ha de donar algun signe, dir que sí, dir que, per tant, o sigui, fer soroll, perquè si no l'altre no sap que hi ha darrere algú que està atenent la seva trucada.
Clar, clar, és veritat. I el telèfon de l'esperança, mira, ara estic pensant que podríem ja dir quin és el número, no? Perquè la gent, si vol fer-lo servir, aquesta eina,
sí, sí,
no? Ha de saber a quin número s'ha de trucar.
El telèfon de l'esperança és el 93 414 48 48.
Molt bé, l'aniran repetint més vegades. Uh-huh. I el telèfon de l'esperança funciona sempre?
Funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Déu-n'hi-do.
Uh-huh.
I això com és possible?
M'imagino. Això és possible perquè tenim una colla de voluntaris i voluntàries, en aquests moments aproximadament uns 178 voluntaris i voluntàries, que donen el seu temps i la seva bona fe a escoltar persones. En aquest moment tenim dues cabines en funcionament i aquestes 24 hores al dia hi ha dues persones que poden atendre les trucades.
I tothom pot ser voluntari, perquè penso potser algun oient que té temps dir com m'agradaria fer una feina molt maca, una tasca molt maca. Tothom pot ser voluntari del telèfon de l'esperança?
No és un voluntariat de qualsevol. Vull dir, és un tipus de voluntariat especial. Vull dir, les persones han de tenir aquesta capacitat d'escolta activa. Persones que no donguin ràpidament la seva opinió o jutgin ràpidament a la persona que estan escoltant, sinó han de ser persones que tinguin paciència, que tinguin aquesta capacitat d'escolta. Per tant, el que nosaltres fem és un procés de selecció previ a la feina de voluntariat, i aquest procés de selecció és quan es detecta si aquella persona viu un moment emocionalment positiu, dolç, i pot dedicar-se després a donar aquesta escolta als altres i quines habilitats té de cara a això, de cara a escoltar.
I d'alguna manera potser també vosaltres faciliteu una certa formació a aquests voluntaris, encara complementària, potser ja un té una capacitat, però...
Sí, efectivament.
També,
un
no?
cop estan seleccionats, després fem un procés de formació. I un cop veiem que la persona, bueno, els hi donem una colla de coneixements perquè puguin saber quines són les problemàtiques per les quals les persones truquen al telèfon i saber què poden respondre en cada moment i com ho han de fer, però després també aquestes persones fan unes pràctiques previ a poder escoltar ja a les, bueno, poder atendre el telèfon de l'Esperança.
Clar.
Maria Rosa, segurament hi ha una casuística molt gran, no? Una problemàtica molt gran, però hi ha un perfil o dos de les persones que truquen. Vull dir, qui són les persones que truquen? Dins de la gran varietat, però sí, les podem agrupar o perfilar d'alguna manera?
Bé, segons les nostres estadístiques, bàsicament un 70% serien dones, d'edats compreses entre els 40 i 60 anys, o 45-65, més o menys.
Truquen de dia o de nit?
Truquen tot el dia. Les hores que menys truquen probablement són de 0 a 8 del matí. És l'hora més difícil, on tenim menys trucades.
Sí, sí.
Però durant el dia és bastant, bueno, bastant fixa el número de trucades que tenim. Gairebé podríem, nosaltres ho agrupem en franges horàries i és una cosa bastant equilibrada. Vull dir que no hi ha una hora que diguis
punta,
truquen
diguéssim.
Més, no. On truquen menys sí que, com dic, és aquest horari de la matinada,
sí.
Però truquen, durant el dia truquen a totes hores, les persones, i són, dic, majoritàriament dones, hi ha menys homes, sí. Però també, curiosament, el voluntariat és també més dones que no pas homes.
Això igual facilita, no sé, dic ara estic pensant, el fet de que una dona serà escoltada per una dona, diguéssim, o diferent?
És indiferent. Aquest no és un tema, perquè les justament, com que hem fet aquesta selecció prèvia, també els homes escolten igual que les dones,
i
les dones
certament
poden oferir igual que un home. Vull dir que no és un tema, jo crec, de gènere, la qüestió d'escoltar o la qüestió de sentir-se més ben atès per un o per l'altre, no?
Us trobeu en situacions, bueno, no sé com dir-ho, desesperades d'alguna manera, gent que inclús pensa en el suïcidi o...
Sí, tenim un tant per cent petit de persones que han trucat durant el 2015 que han volgut treure's la vida.
Sí.
I sí, clar, evidentment, en aquests casos també tenim un protocol suïcida que ajuda a poder solucionar en els casos en què aquestes persones vulguin donar les seves dades, perquè el telèfon de l'Esperança sí que és un servei anònim i si no vol, la persona que truca no dona qui és ni... Bueno, justament les estadístiques les fem habitualment sense saber exactament... Bueno, per la veu es pot saber si és dona o és home...
Sí, sí.
Per les coses, per la conversa, es poden treure algunes de les dades que després ens serveixen per fer estadístiques.
Maria Rosa, la Fundació Ajuda i Esperança, a més del telèfon de l'Esperança, també desenvolupa altres activitats, no?
Bueno, ara recentment hem creat una app,
una aplicació
de mòbil que es pot descarregar gratuïtament, que es diu esperança.cat, i que aquesta aplicació de mòbil és justament per començar a tenir també trucades de gent jove, perquè és una de les coses que hem vist que ens
molt
falta.
Vull dir,
truca gent, com deia, a partir dels 40 anys, molt poca gent truca de menys de 40 anys i probablement de menys de 25, no? Per tant, hem volgut fer aquesta aplicació justament per atreure aquestes persones que poden ser objecte de trucades i que també amb aquesta aplicació el que els ajudem és a reflexionar sobre els seus valors, sobre els seus valors ètics i morals i també a reflexionar sobre la seva vida. I també és una altra font de que ells ens puguin fer un feedback de com ells estan visquent les seves problemàtiques en les edats amb les quals estan a vegades tenint problemes de relació o problemes del que sigui, no?
Això substitueix la revista, aquella...
No. La revista que fem, La Veu Amiga, i aquí publiquem articles relacionats sobretot amb les problemàtiques més freqüents o les que en els últims temps ens estan preocupant més en quant a que truquen més pel telèfon, no?
Molt bé. Ens recordes el telèfon? Perquè, a més de l'aplicació, continua estant el telèfon, no?
El telèfon és el 93 414 48 48.
Molt bé. Així, doncs, tenim el telèfon de tota la vida, tenim l'aplicació, Tenim la revista, La Veu Amiga.
I si algú vol trucar per ser voluntari o voluntària, hi ha un altre número de telèfon.
Ah, doncs jo crec que convé que dir-ho, no?
I tant,
sí, és el 93-202-0260.
Ho repetim, vinga.
93-202-0260.
Aquí és on poden trucar les persones interessades en
ser
col·laborar amb el telèfon de l'Esperança com a voluntaris.
Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs molt interessant aquesta iniciativa que segurament, jo crec que molts oients hauran sentit sempre, el telèfon de l'Esperança, però potser no l'havien conegut una miqueta tan a prop. No sé si vols dir-nos alguna coseta més, un missatge o una de la teva experiència.
Bé, jo fa anys que sóc membre del patronat del telèfon i estic molt satisfeta de tota la feina que fan aquests voluntaris i voluntàries, perquè gràcies a ells el telèfon continua, i també haig de dir que gràcies als col·laboradors econòmics que,
esclar,
hores d'ara, també són un dels punts claus de que d'aquest servei pugui continuar. Per tant, des d'aquí puc fer una crida a les aportacions econòmiques si entren a la pàgina web, que és www.telefonesperanza.cat. Aquí podran veure com poden fer aportacions. Ens fan aportacions de caire particular, també de caire institucional, però és necessari també per poder continuar la nostra tasca.
Doncs molt bé, Maria Rosa, moltíssimes gràcies de nou per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
I per haver-nos apropat més a aquesta iniciativa tan interessant, tan útil, que ajuda tantes persones. Doncs bé, que pugueu continuar endavant repartint esperança. Nosaltres també estem al vostre costat. Repartim fraternitat, que en definitiva fraternitat i esperança van juntes.
Sí. Moltes gràcies.
Bona nit.
A tu.
Bona nit.
Bona nit.
En clau de fraternitat, cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula de vida.
Avui llegirem el comentari a una cita bíblica que Chiara Lubich, fundadora dels Focolars, va escriure l'any 1979 amb la intenció d'ajudar-nos a fer vida la paraula de Déu. És una paraula de la primera carta de Sant Pere. Escoltem-la atentament.
Poseu-vos els uns al servei dels altres, cadascú segons els dons que ha rebut.
Per dons o carismes no entenem només la saviesa, la ciència, el do de fer miracles, el de llengües o d'altres. També es refereix a alguns altres de més senzills que moltes persones posseeixen i que s'aprecien pel bé que fan. L'Esperit Sant és qui obra. A més, també podem anomenar dons o carismes els talents naturals. Cadascú en té els seus. Tu també. Però com has d'usar-los? Fent-los fructificar. No te'ls han donat només per a tu, sinó precisament per al bé de tots.
Poseu-vos els uns al servei dels altres, cadascú segons els dons que ha rebut.
Digues, doncs, quin és el teu cas? Tens potser una titulació? No has pensat mai de posar a disposició dels altres algunes hores a la setmana i ensenyar a qui no sap o qui no té mitjans per estudiar? O tens aptituds per la música, per la poesia, per recitar? No se t'ha ocorregut mai de fer més atractives, més riques, les reunions de la teva comunitat eclesial, per desfer la idea que la litúrgia és pesada, antiga i sense joia? O és d'aquells que tenen qualitats especials per consolar? O per cuinar? O per confeccionar amb poca roba útil? O potser per les manualitats? Fixa't al teu voltant i mira a veure qui té necessitat de tu.
Poseu-vos els uns al servei dels altres, cadascú segons els dons que ha rebut.
Em sap tant de greu quan veig que hi ha gent que cerca i d'altra gent que ensenya com omplir el temps lliure. Nosaltres, els cristians, no podem tenir temps lliure, és a dir, sense saber què fer. Mentre hi hagi sobre la Terra un malalt, un famolenc, un discapacitat físic, un ignorant, algun trist, un orfe, un drogadicte, un desorientat, una vídua... I, a més, no et sembla que la pregària és un do formidable que hem de fer servir, ja que en tot moment podem adreçar-nos a Déu, que està present a tot arreu?
Poseu-vos els uns al servei dels altres, cadascú segons els dons que ha rebut.
T'imagines una església on tots els cristians féssim tots els possibles per posar a disposició dels altres els nostres dons? L'amor mutu prendria tal consistència i relleu que els altres podrien reconèixer en ells els deixebles de Crist. Si el resultat és aquest, per què no fer tota la pròpia part per aconseguir-ho?
Chiara Lubich.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. Paraula feta vida.
Avui, precisament en aquesta secció de testimonis de vida, portem el d'una voluntària del Telèfon de l'Esperança. Per allò de posar en comú els dons rebuts, ella ens ho ha gravat per al nostre programa i ara podem escoltar-la directament.
Soc la Roser Rovira i soc germana dominica de la Presentació. En aquest moment estic vivint a Sant Feliu de Llobregat, en la casa de l'Església. Fem un servei a una comunitat dedicada aquí a les coses de la casa i al servei de la catedral. He estat tota la vida dedicada a la formació i a l'educació. I en el moment de la jubilació volia fer una experiència de voluntariat. I em va agradar perquè hi havia una germana nostra que feia molts anys que ho feia i amb molta il·lusió, i em va agradar també i semblar important dedicar un temps a l'escolta i ajudar a les persones a través del Telèfon de l'Esperança. He estat dedicada al telèfon 10 anys. Ara ho he deixat per circumstàncies del temps i ho feia molt a gust. Al matí, el torn que feia era els dimarts de 8 a 12, alterns, un dimarts sí i un altre no. I ha sigut una experiència per mi molt important, el fet de poder despenjar el telèfon i saps que a l'altre costat hi ha un sofriment, una persona que necessita. Una persona sempre diferent, sempre nova, que pots donar suport, que pots donar consol, ajuda. És una ajuda personal que no resta mai condicionada ni per l'edat, ni pel sexe, ni per la religió, ni per la política. Sempre és ben lliure i secreta. I aquesta persona, tu t'interessa i la vols ajudar. Aquesta persona, pues, és la persona que ens diu al despenjar: ai, que estic contenta, vosaltres sou la meva família, sou la meva ajuda. Aquests en trobem bastants. També persones grans soles que no tenen ningú, que la família els ha deixat abandonats i volen el teu suport i la teva ajuda. Joves que a vegades doncs, han començat a posar-se en el món de la droga i comencen per un porro i després ja no saben acabar i aquests et fan patir perquè es troben molt desemparats pels pares. En fi, és un treball sempre diferent, perquè cada trucada és una cosa nova.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Bé, Lluís, amics i amigues oients, ja se'ns està acabant el temps.
Sí, és veritat, Amparo. Però no podem tancar sense donar-vos les gràcies a vosaltres, oients, que heu estat una nit més de dimecres amb nosaltres, i, naturalment, a tot l'equip d'En Clau de Fraternitat. Avui el nostre tècnic de so és en Mario Ramírez, i, com sempre, tenim a la Maria Jesús Dorca, que gestiona el Twitter i el correu electrònic, i, bueno, també estem nosaltres dos, no? Amparo Gómez.
I Lluís Antoñana. I també l'Antoni Pedragosa, que amb la seva reflexió final, que escoltarem ara tot seguit, acaba cada programa. Doncs bona nit, amics.
Bona nit i fins al proper dimecres.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Hem sentit a dir moltes vegades, i és veritat, que parlem molt i escoltem poc. I és una llàstima, perquè escoltar és un procés fonamental perquè la comunicació sigui bona. I aquí, quan parlem d'escoltar, caldria fer una distinció ben clara del que és sentir i del que és escoltar. Sentir, com aquell que sent música o sent la remor del vent o de l'aigua, o sentir una conversa, sí, és com la percepció d'uns sons o d'unes paraules, però no entrem a fons en les raons d'aquell que ens parla. Escoltar, en canvi, és una cosa molt diferent. Escoltava molt més enllà que el sentir. Implica la voluntat d'entrar en el pensament amb la circumstància de l'altre, però per donar aquest pas cal primer de tot netejar la nostra ment de prejudicis, de que potser l'altre pensa diferent de nosaltres, de si l'altre és dels nostres o no és dels nostres. Tot això cal bandejar-ho per poder entrar en l'univers mental d'aquell que ens parla. Per escoltar és fonamental obrir un diàleg autèntic, perquè amb freqüència confonem el diàleg amb la polèmica. Diàleg i polèmica són dues coses molt diferents. Dialogar vol dir exposar serenament les raons i escoltar atentament i sense prejudicis les raons dels altres. Polemitzar, en canvi, vol dir defensar aferrissadament les nostres idees i atacar les idees dels altres sense escoltar-les ni fer d'elles una anàlisi correcta i seriós. Saber escoltar, per tant, implica tenir una sensibilitat especial cap a l'altre. A ser sensible amb l'altre implica, d'entrada, reconèixer-lo, valorar-lo, respectar-lo. La sensibilitat cap a l'altre s'enfronta radicalment a l'egoisme i a l'individualisme. Ser sensible és tenir en compte el que són els altres, el que volen, el que esperen, el que necessiten, és viure una atenció permanent als seus anhels, que no vol dir que tinguem que compartir-los, però sí escoltar-los. I tinguem present que hi ha gent que no l'escolta ningú, ja sigui perquè viuen en solitud, ja sigui per la seva irrellevància o pel que sigui, aquesta gent té la necessitat de treure tot el que porta dintre, explicar les seves dificultats i angúnies, les seves pors. Si ho expliquen, dona la impressió que el farcell que porten dintre s'alleugereix perquè sembla que la càrrega queda més compartida. La societat del futur necessita el que alguns anomenen la revolució ètica. I el primer pas és substituir la polèmica per al diàleg. I un segon pas, i aquest és decisiu, és la resposta a aquesta pregunta. Qui és l'altre per mi? La resposta que el món necessita seria: l'altre és aquell que jo haig de reconèixer, valorar, respectar, escoltar, estimar. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.
Has escoltat en clau de fraternitat.